Radio Vilafranca.
Molt bon dia, som dilluns 20 de març de 2023 i arrenquem el Penedès en xarxa des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, on hi ha el control central, i us saludem Marc Pujol i Sílvia Delgado. Avui, 20 de març, és un dia especial perquè quan faltin 6 minuts per 11:15 de la nit començarà la primavera. Una primavera que comença aquesta nit, a tocar de la mitjanit, i que s'acabarà el proper 21 de juny, quan estrenarem ja l'estiu. A més, aquest diumenge 26 canviarem l'hora i guanyarem una hora de llum solar al vespre. A partir d'aquest cap de setmana, doncs, el sol es pondrà sempre més tard de les 8, fent feliç a molts de vosaltres, segurament. Aquesta primavera 2023 podrem veure un eclipsi solar i un de lunar. L'eclipsi solar serà el 20 d'abril, serà híbrid i es podrà veure al sud-est asiàtic i Austràlia. És un fenomen que passa poques vegades al segle i reuneix totes les característiques de tots els eclipsis en un. L'eclipsi de lluna serà el 5 de maig, en aquest cas serà penumbral i es podrà veure al sud-est d'Europa, l'Àsia i l'Àfrica. El nostre país es podrà veure just quan s'acabi, cap a les 9 del vespre del proper 5 de maig. Contentes i amb molta energia perquè estrenem primavera, us expliquem què trobareu al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio El Penedès en xarxa aquest dilluns. Doncs d'aquí uns instants arrenquem amb la roda d'actualitat explicant-vos com serà la setmana als diferents municipis de l'Alt i el Baix Penedès. A 9:45, primer flaix informatiu, 5 minuts per explicar què passa als nostres municipis en clau Alt i Baix Penedès, i seguim. Seguim, com cada dilluns, amb els esports. Farem un repàs exhaustiu als marcadors d'aquest cap de setmana i escoltarem els seus protagonistes. A les 10:06 obrirem la segona hora amb l'entrevista que avui dediquem a festejar els 50 anys del grup d'explotacions vitícoles del Penedès. Justament divendres tenia lloc l'acte de commemoració. Vam ser-hi i vam recollir opinions de diferents protagonistes que avui us portem. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat del Penedès, el segon flaix informatiu d'aquest dilluns. A 11:15 us presentarem el projecte Senso Vi, que estudia com substituir el tap corona per un tap de suro en la segona fermentació dels escumosos. És un projecte en el qual hi participen diferents organismes i entitats i avui en tindrem una petita representació. No tots, però sí alguns. Comptarem amb Patrícia Jové, responsable d'R+D de la Fundació Institut Català del Suro. Anna Gomis, responsable del panel de tast oficial de vins de Catalunya. La Núria Artiaga, enòloga de Recaredo. I el Jordi Rosselló, responsable de qualitat de Francisco Oller, empresa elaboradora de taps de suro per a vins escumosos d'alta gamma. A les 11:06 saludarem el Pere Martí i feinejarem una estona amb la filosofia fins 11:45, quan tindrem l'última cita amb l'actualitat del Penedès d'aquest dilluns. I encara no haurem acabat, encara ens quedarà el darrer cartutx, que és la cuina amb la nostra xef, amb la Gemma Riera. I avui ens proposa cuinar bunyols, però no només els bunyols de Quaresma, dolços i que estan molt bons, sinó bunyols de tota mena, de coliflor, de botifarra, d'escarola. Ja veureu a partir de 11:45. A 11:45, d'11 i de 12, cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, els flaixos informatius que us acostem des dels serveis informatius, i a les hores en punt, connexió amb els butlletins per saber què passa més enllà de casa. Per tant, després del butlletí de les 9, amb el qual hem arrencat, i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Anem a explicar com serà la setmana i comencem aquesta roda d'actualitat on us ho anirem explicant emissora a emissora a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, arrenquem aquesta roda d'actualitat i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix amb una formació en gestió i abordatge de violències masclistes que es durà a terme de 5 de la tarda a 8 del vespre al Pentinquillo de Sant Joan de Mediona. A les 7, la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní acollirà la presentació del projecte La cultura de l'aigua, elements d'arquitectura efímera al traçat del camí del riu. Es tracta d'un projecte encapçalat pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès i on també hi participen els 6 ajuntaments que formen part del projecte del Camí del Riu. També a Sant Sadurní i també a les 7, a l'Índex, es durà a terme una xerrada titulada Com puc ajudar en la tria d'estudis? Una xerrada per a pares i mares de joves a partir dels 14 anys que impartirà Carles Ventura. I a les 8 del vespre, encara a Sant Sadurní, tindrem recital de poesia a càrrec de Llengua Ferits a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. Demà, a les 6 de la tarda, es presenta el festival Ressons Penedès by Cruïlla a l'Hotel Boutique de la Font de la Canya amb una roda de premsa, i a les 7, a Sant Sadurní, es presenta la novel·la Viatge entre dos mons de Blanca de Semir, que és la guanyadora del Premi de Novel·la Curta Celler de Lletres de l'edició anterior. Això serà a la Biblioteca de Sant Sadurní. Anem a dimecres, i és que l'Associació de Gent Gran d'Avinyonet del Penedès organitza una xerrada sobre alimentació i activitats per un envelliment saludable a les 5 de la tarda al local social d'Avinyó Nou. A Guardiola de Font-rubí tindrem xerrada per saber fer el document de voluntats anticipades que es durà a terme a les 7 de la tarda a l'auditori del Centre Recreatiu La Cooperativa. I també a les 7 a Sant Sadurní hi ha cicle de talents locals amb Esther Martín i Oriol Cubero i els seus cercles de consciència. Les 4 passes per una vida plena a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Saltem a dijous i ens movem fins a Sant Pere, on la Biblioteca Maria Àngels Torrents i Rosés acollirà el taller Desmuntem les Fake News, adreçat al públic jove i que impartirà a les 6 de la tarda La Fatxenda. Divendres, el Bibliobús al Castellot estarà instal·lat de 11:45 del matí fins a 1 del migdia davant de l'escola Font-rúbia de Guardiola de Font-rubí. A les 7 de la tarda hi haurà una conferència oberta sobre la història del jazz a l'Escola de Música de Gelida. I encara a Gelida tindrem concert de Sergi Carbonell a 11:45 de la nit al Casal i en el marc del Barnasants, i amb entrades ja disponibles per 8 euros. A Mediona, divendres i dissabte hi haurà jornada d'autoimatge amb tallers de pressió estètica, autoimatge corporal i cànons estètics per a joves a partir dels 14 anys al Teatre del Casal Medionenc. També hi haurà Cineclub Mediona amb ascensor per al cadalso a les 6 de la tarda al Casal de Cases Noves, i doble sessió també teatral a Subirats amb la 32a roda de teatre de l'Alt Penedès amb l'obra Jugant amb Molière del grup TAT, a les 8 del vespre a l'Ateneu de l'Avern, i a Sant Sadurní amb la darrera cita del Fascina't 2023, aquest mes amb l'obra Pulmons, del grup de teatre amateur de Sant Sadurní, també a les 8 del vespre, en aquest cas al celler de la Fascina de Can Guineu. I moltíssimes propostes també pel cap de setmana, moltes propostes més que us aproparem dijous a l'agenda al detall. Només comentar-vos alguna, per exemple, diumenge tindrem a Gelida la cinquena cursa d'orientació a partir de 2:15 del matí amb sortida des del camp de futbol de Gelida, mentre que a Subirats hi haurà l'espectacle de Memòries Líquides, Veus de les Bugaderes, a càrrec de Rosa Vendrell, i en el marc del 8M a partir de les 6 de la tarda diumenge a la Fonteta d'Ordala.
Saludem ara el Raimon de Cara des de Canal 20. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Seguim incorporant previsions en aquesta roda d'actualitat, dient-vos que avui mateix la campanya Olèrdola practica el reciclatge porta fins a davant del centre cívic La Xarxa de Moja un punt presencial informatiu a partir de les 10 del matí fins la 1 del migdia. Sense deixar aquesta campanya, aquest dijous, a l'interior del centre cívic La Xarxa, s'instal·la l'exposició Prou Plàstics. L'horari de la mostra serà de les 5 de la tarda a les 7, i en acabar hi haurà una demostració pràctica de com organitzar una celebració sense residus i es podrà gaudir d'un piscolabis. Avui, al parc de la Biblioteca dels Monjos, a partir de 4:45 i fins 6:45, hi haurà la instal·lació d'una carpa lila amb tallers i gimcana familiar dins dels actes emmarcats en la commemoració del Dia Internacional de les Dones. I aquest dimarts, a 9:15 del vespre, hi ha sessió de ple de l'Ajuntament de Torrelles de Foix que se celebrarà al Saló de Plens. En l'ordre del dia s'inclouen propostes com el nomenament d'Antoni de Peguera com a fill adoptiu de Torrelles, la proposta de nomenament de jutge de pau, titular i substitut. També es preveu aprovar el model tipus actualitzat de reglament del Servei d'Arxiu Municipal, la creació d'una comissió per estudiar i proposar nova normativa municipal que reguli la col·locació de propaganda electoral als espais públics. En el ple de Torrelles aquest dimarts també es porta a l'aprovació del plenari l'aprovació provisional del reglament de civisme i convivència ciutadana, així com l'aplicació de l'increment de retribució al personal laboral i funcionari de l'Ajuntament. També s'inclou una proposta d'acord per fer una nova pròrroga del termini de desallotjament de la finca del carrer Garrofer número 2. I després de la primera de les sessions fetes dimecres de la setmana passada a Sant Miquel, dimecres d'aquesta setmana continua per part de l'Ajuntament d'Olèrdola les sessions que convoca per tal d'exposar a la ciutadania l'estat dels projectes d'accessibilitat als nuclis. La reunió d'aquesta setmana s'ha convocat a 7:45 del vespre, com dèiem aquest dimecres, al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta. I per dijous a les 5, al casal de la gent gran de Sant Cugat Sesgarrigues, la xerrada Vols envellir de manera activa amb pautes saludables a càrrec d'Anna Trilles, infermera nutricionista. Dissabte, a les 7 del matí, surt des de la plaça de l'Església de Moja la caminada de Moja a Montserrat, una de les activitats ben arrelades que promou el teixit associatiu d'Olèrdola, en aquest cas el poble de Moja. Hi ha visita guiada novament el diumenge al castell de Penyafort amb la possibilitat de poder fer-la tant a 11:15 com a les 12. I diumenge s'ha programat, amb sortida des de davant del restaurant El Conill de Sant Miquel, la caminada solidària Caminem per tu, Pol, per recaptar fons per la investigació del càncer infantil. La trobada serà a 9:45 del matí. En parlarem durant aquesta setmana en l'apartat de l'agenda al detall. I hi ha una nova visita guiada al conjunt monumental d'Olèrdola, a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, amb la proposta Olèrdola, una ciutat medieval. El cor del paradès serà a partir de les 11 del matí. Més propostes per diumenge, a 12:15, hi ha programat un concert benèfic per obtenir fons per al rellotge nou del campanar de la Múnia a càrrec del duet Challen. Serà la mateixa església parroquial de Santa Maria de la Múnia, a 12:15, com apuntàvem. I acabem ballant el ball de Saló que ens proposen des de la Societat al Centre de Sant Martí amb el grup Vives Veus Trio a les 7 de la tarda d'aquest diumenge.
Abordem ara el Baix Penedès des de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que demà tindrà lloc la segona sessió de les xerrades de Parlem de Sexualitat al Centre Jove. Continuem i aquest diumenge tindrà lloc la 15a Cross Escolar de Sant Jaume dels Domenys. I si heu nascut abans de 1960 i vau formar part de l'Escolania de Sant Jaume, Llagher, Papiolet o Torregassa, estan preparant una trobada que tindrà lloc aquest diumenge, dia 26 de març. La trobada serà a la plaça de l'Església, a les 11 hores. Visitaran el Museu Eclesiàstic i les tombes per després poder assistir a la missa dominical i juntament amb el mossèn aniran a dinar. La tarda serà lliure i el preu del menú és de 26 euros. Continuem a Llorenç del Penedès i és que avui hi ha una exposició a la biblioteca amb 60 anys de cavall fort. Serà visitable fins al dia 6 d'abril. Demà, amb el dia de l'ambuasia, a les 5 de la tarda es farà el punt de llibre especial del poema Tant si baixes la vista des la immunda de Francesc Vicent García. I també es podrà veure la parada de llibres de poesia que han preparat especialment per la tarda i faran un taller infantil. Pel que fa a divendres, a les 7 de la tarda, la presentació de l'Oficina de Transició Energètica del Consell Comarcal del Baix Penedès. A les 8 de la tarda, a la cooperativa a la Sala del Teatre Mars Violeta, cicle de conferències Mujeres i Exilio durante el siglo XX, una mirada històrica a través de la vida de Margarita Xirgu i de Cristina Peri Rossi. El dissabte, a les 11 del matí, a la cooperativa a la Sala del Centenari, taller de coeducació a partir de les arts escèniques. Revolucionem el gènere, a càrrec de la companyia Sinergia. A les 8 de la tarda, la cooperativa a la Sala del Teatre, teatre amb l'obra Feminismes amb la companyia Sinergia. El diumenge, a quarts d'una, a la cooperativa a la Sala del Centenari, Conta Contes, una paraula màgica a càrrec de la Loli Bertran. A les 2, al centre, a dinar popular, la calçotada del centre. I a les 7 de la tarda, a la cooperativa a la Sala del Ball, ball amb l'orquestra Almas Gemeles. Pel que fa a Banyeres del Penedès, aquest dimecres hi haurà xerrada d'assessorament com llogar el teu pis amb més garanties i seguretat al centre cívic Ernest Lluch. I el diumenge al matí, excursió per camins de Banyeres del Penedès. Seguidament, vermut i arrossada. Marxem ara a la Bisbal del Penedès. Aquest dissabte, dia 25 de març, a les 6 de la tarda, al Centre Municipal de Cultura hi haurà dins el cicle Cinema Gaudí la pel·lícula Suro. Ara és el torn de Santa Oliva. I és que aquest dissabte, a les 7 de la tarda, al local cultural Teatre Fragments de Vida, que presenta Teatre Oliva. I el diumenge, a les 12 del migdia, al monestir de Santa Maria, amb motiu del Dia Mundial de la Poesia, hi haurà actuació musical rumbesia del Negre al Blanc. Marxem ara al Vendrell. Avui, a les 6 de la tarda, tindrà lloc el ple ordinari corresponent al mes de març. El dimecres, a les 5 de la tarda, a la Biblioteca Pública Terra Baixa. El català també és meu. Conversa a càrrec de Puri Pinto. El divendres, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Pública Terra Baixa, es farà la presentació del llibre L'altre món rural. Reflexions i experiències de la nova ruralitat catalana a càrrec de la Rosa Serrarols i Joan Noguer. També el divendres, a quarts de 8 de la tarda, al Museu Àngel Guimerà, visita teatralitzada a les xafarderies de Cal Ximet. El dissabte, a les 12 del migdia, al Museu Apel·les Fenosa, trobada sobre Dora Mar, amb Victòria Convalia. I a les 8 de la tarda, al Teatre Àngel Guimerà, un concert a la Casa Blanca, dins el cicle temporada. Ja per finalitzar, diumenge, a la 1 del migdia, al Museu Pau Casals, concert del Trio Orfeu. I a les 12, al Museu Àngel Guimerà, visita teatralitzada familiar, El gos de casa. Marxem ara a Calafell. I és que durant aquesta setmana tindrà lloc el taller de defensa personal femenina al Centre Cívic Montse Cívit. És a càrrec de la Merche Arazola. Aquest divendres a les 7 de la tarda hi haurà la inauguració de l'exposició de Maria José Martínez, Caràcter i color del 71. Serà a les 7 de la tarda i l'exposició la podreu veure el dissabte de 11 a 2 i de 6 a 8 de la tarda i el diumenge de 11 a 2 al Centre Cívic Cinema Iris. I el diumenge, al Teatre Joan Colet, a les 8 de la tarda, l'obra de teatre és un Zoom Teatre, la gallina dels ous d'or. I acabem tot plegat a Cunit, com sempre, i és que aquest dijous, a quarts de 7 de la tarda, es farà la presentació del llibre A l'otro lado de la piel, de Maria Garnica Otero, per commemorar el Dia Mundial de la Poesia. I el dissabte, a les 7 de la tarda, al Teatre Municipal de Cunit, Vida de peix sense espines.
I acabem explicant com anirà aquesta setmana a Vilafranca, de la mà del Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs comencem justament avui amb una nota destacada a Vilafranca, i és que la zona blava torna a estar operativa des d'avui mateix. Després que el contracte amb Saba va finalitzar fa uns mesos, l'Ajuntament va iniciar els tràmits per l'adjudicació d'un nou contracte de gestió i vigilància de les places d'estacionament regulat. La licitació es va resoldre a final de l'any passat amb l'adjudicació del servei a l'empresa Bopi Aparcaments, que ja gestiona zones blaves, per exemple, Esplugues de Llobregat i Premià de Mar. El nou contracte es va signar el passat mes de gener i Bopi Aparcaments ha disposat de 3 mesos per preparar l'arrencada del servei, amb la contractació de personal, adquisició de maquinària i el repintat de les places. La novetat més destacada d'aquest nou contracte és que passa a ser de titularitat municipal, és a dir, que els ingressos els administra l'Ajuntament i els paga l'empresa adjudicatària pel servei de gestió. Les places són ara mateix les mateixes que hi havia abans, 500 aproximadament, que són en zona blava, i el preu que s'aplica a partir d'avui és d'un euro amb 20 cèntims. Com a novetat, s'incorporen també el servei de parquímetres d'última generació i aplicacions mòbils que faciliten que el pagament i l'obtenció del tiquet es pugui fer molt fàcil, i també que no cal posar el tiquet dins del cotxe, sinó que a través de la matrícula els revisors de la zona blava sabran si hem pagat o no aquella plaça. Això és a partir d'avui aquí a Vilafranca, i demà dimarts hi ha ple a l'Ajuntament amb caràcter ordinari. Se celebra la sessió plenària a partir de les 6 de la tarda a la Casa de la Vila, un acte que és obert al públic i que en aquesta ocasió amb 10 punts a l'ordre del dia. Un dels destacats és la presentació de l'informe del 2022 del síndic de Greuges, Jaume Rafeques, que ja no és síndic perquè ho va deixar de ser el mes de desembre, però que evidentment li quedava la feina, la darrera feina, que era presentar l'informe de l'any del 2022. Ho farà demà a la tarda en el ple municipal, en sessió ordinària. També en aquest ple es donarà compte del tancament de liquidació del pressupost del 2022 a Vilafranca, i coneixerem si hi ha hagut superàvit o no en aquest darrer any pel que fa a l'exercici, entre altres aspectes que es porten a aprovació. Dir-vos, d'altra banda, que Vilafranca també celebra demà el Dia Mundial de la Poesia. El dia 21 de març se celebra aquest Dia Mundial de la Poesia, i enguany la data coincideix també amb la celebració dels 10 anys de la Corrent d'Escola. I tots dos actes estan vinculats per homenatjar la glossa com a forma poètica. Demà dimarts, a 11:15, se celebra l'auditori al Corrent d'Escola. Aquesta activitat convida els alumnes de 5è de primària a treballar la llengua oral, el cant com a solista i la posada en escena a través de glossar, a través del cant i l'intercanvi dels versos. L'espectacle estarà conduït per dos dels corrandistes de més renom al nostre país, com són Carles Belda i Berta Llós. D'altra banda, i com a acte també del Dia Mundial de la Poesia, tindrà lloc al pati de la Capella de Sant Joan a les 6 de la tarda la lectura d'un poema. Participants del Voluntariat per la Llengua, del Centre de Normalització Lingüística al Penedès i Garraf, llegiran en diferents llengües el poema escollit per la Institució de les Lletres Catalanes, en aquesta ocasió Tant si baixes la vista vers la immunda, del popular rector de Vallfogona. D'aquí aquest any es commemoren els 400 anys de la mort. Aquest poema ha estat traduït a més de 21 llengües, i a l'acte de Vilafranca el poema es podrà escoltar en castellà, àrab, romanès, urdu, ucraïnès, portuguès, amazic, francès i també, evidentment, en català. Un cop acabada la lectura, les glossadores Berta Llós, Esther Santos i Laia Pedrol oferiran una mostra de glossa com a mostra improvisada de versos rimats sobre una melodia predeterminada. I hem de dir-vos també, d'altra banda, que Mònica Ramoneda presenta Internament, una novel·la sobre el complex laberint de la malaltia mental. La presentació, organitzada per Angle Editorial i la Cultural La Llibreria, té lloc aquest dimecres a 8:15 del vespre a la sala d'actes de l'Escorxador de Vilafranca, i consisteix en una conversa entre l'autora vilafranquina i la periodista, també vilafranquina, Gemma Urgell. I parlant de llibres i de presentacions a Vilafranca, si aquest es presenta dimecres, dijous, l'endemà, a 7:15 de la tarda, es presentarà a la cripta de Santa Maria el llibre Josep Maideu Auguet, un músic amb personalitat. Es tracta d'un dels darrers actes commemoratius del cinquantenari de la mort del prevere i músic Josep Maideu. A l'acte, la nau de la Basílica, els organistes Jonathan Carbó i Berenguer Montserrat acompanyaran Noemi Martínez per interpretar diverses peces de Maideu en orgue i veu. Amb un estudi introductori de Joan Cuscó i Clarassó, que ha tingut cura de l'edició, el llibre ha estat publicat per l'Institut d'Estudis Penedesencs amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner i la col·laboració de diverses institucions.
Gràcies, Josep Maria, i que tinguis bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa.
Les notícies.
Bon dia, repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La sequera desestacionalitza el perill d'incendi. Tot i que aquest divendres finalitzava l'episodi de perill alt d'incendi forestal per la millora de les condicions climatològiques, el mes de març ha començat amb diversos incendis arreu de Catalunya que han posat de manifest un cop més la necessitat de fer prevenció tot l'any. Agreujats pel vent, les temperatures excepcionalment altes i les humitats relatives baixes, els focs han trobat els boscos amb una greu sequera acumulada i s'han propagat fàcilment. El cos d'agents rurals ha fet més de 500 actuacions relacionades amb la prevenció d'incendis en els 7 dies que ha durat l'activació del nivell 2 del Pla Alfa. Des de l'àrea bàsica del cos d'agents rurals de l'Alt Penedès, Toni Arques recorda que des del 15 de març i fins al 15 d'octubre no està permès fer foc, sigui quina sigui la finalitat, sense autorització, ni en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d'espècies arbòries, ni en la franja de 500 metres que els envolta. S'exposen els projectes d'accessibilitat dels carrers de Sant Miquel d'Olèrdola. L'aprovació dels projectes per completar l'accessibilitat als carrers del poble de Sant Miquel d'Olèrdola és imminent. Ja estan redactats i ara es troben en fase de revisió per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament. Així ho ha assenyalat Juanma San Blas, regidor d'Urbanisme, que dimecres al vespre explicava al local social Rossend Muntaner l'estat d'aquests projectes en una reunió oberta a la ciutadania. Fa 4 anys es va completar la primera fase dels projectes d'accessibilitat en carrers de Sant Miquel, incloent el principi del carrer Major, la plaça Berenguer III i els carrers Sant Clavé i de la Font. Els projectes que estan a punt de ser aprovats s'agrupen en dues parts. Una integraria els carrers Plana Rodona, Moliner i el tram de davant de l'Ajuntament a l'Avinguda Catalunya. En una segona part, l'actuació incidiria en el carrer Moreneta, davant de l'Església, i en el carrer Tarradellas. Les obres seguirien els mateixos criteris d'actuació que en les obres d'accessibilitat de la primera fase, amb el pas dels carrers a plataforma única. La inversió és d'un milió d'euros. Segona gran plantació de marihuana que desmantellen en un mateix habitatge de Cunit. Més de 900 plantes confiscades, 3 persones detingudes i més de 1.000 euros en metàl·lic i nombrosos objectes intervinguts. És el resultat de l'última actuació que ha dut a terme la policia local de Cunit i la Guàrdia Civil per desmantellar una plantació en un habitatge del municipi. Precisament en aquest mateix domicili ja es va fer una operació similar fa només 16 mesos, al novembre del 2021. Dels 3 detinguts, 2 ja ho havien estat en l'anterior ocasió, en què es van trobar 1.525 plantes. Se'ls imputa un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació del fluid elèctric. El frau a la companyia subministradora és de 244 amperes, que equival aproximadament al consum de 25 habitatges. Després de mesos de vigilància del domicili, els 2 cossos policials han activat l'operació la matinada de divendres fent l'entrada a l'habitatge. Els detinguts han estat posats a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell. I Sant Llorenç d'Hortons acollirà el proper 22 d'abril una nova edició del Biart, la fira de caràcter anual que va néixer a Sant Llorenç d'Hortons ara fa 12 anys amb la voluntat de fusionar els vins i els caves ecològics, biodinàmics o naturals dels cellers de proximitat amb l'art i les seves diferents expressions, ja escalfant motors per l'edició d'enguany que se celebrarà el proper 22 d'abril. Els cellers participants en aquest esdeveniment tenen com a denominador comú una agricultura que mostra respecte pel medi ambient i una mínima intervenció durant el cicle de la vinya i l'elaboració del vi. El motiu pel qual els cellers i els artesans participants al Viar comparteixen aquest ADN és pel Terrasel, un espectacle que caracteritza i simbolitza la manera de ser i de pensar de Sant Llorenç d'Hortons, una metàfora de la lluita entre les forces de la natura i la destrucció que provoca l'home envers ella.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:45.
Els esports.
I com cada dilluns obrim Plana Esportiva amb les cròniques, el repàs als propers partits i les veus dels protagonistes d'aquest cap de setmana. Tot en un espai que obrim ara a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Explica'ns.
Com bé dius, obrim ja aquests esports de dilluns amb repàs als partits més destacats del cap de setmana, que comencem amb l'hoquei patins i ho farem repassant els resultats de la 22a jornada de la Parlem Hockey Lliga. Una jornada on el primer que hem de fer és felicitar el Vilafranca per la primera victòria de la temporada, la que va signar dissabte contra l'Arenys. Anem a buscar-ne la crònica a Ràdio Vilafranca, on ja ens espera l'Eric Guijarro. Eric, molt bon dia.
Doncs molt bon dia. Sí, per fi ha arribat aquesta esperada victòria. 22 jornades s'ha fet esperar aquest primer triomf de la temporada pel Patí Vilafranca, que aquest dissabte al migdia s'imposava per 3-2 a l'equip de l'Arenys. S'enfrontaven dos equips de la zona baixa, sobretot el Vilafranca, que en aquest partit ja podia confirmar de manera matemàtica el seu retorn a l'Hockey Lliga Plata. Almenys, doncs, va quedar ajornat aquest descens matemàtic una setmana després d'aquest triomf davant un Arenys que, per la seva banda, com deien també, es jugava molt en aquest partit. Recordem que l'equip visitant, l'equip de l'Arenys, arribava en tercera posició per la cua, posició en la qual es manté, i amb l'objectiu de la permanència de categoria i d'assolir com a mínim una d'aquestes posicions que donen accés a la promoció de permanència. El Vilafranca va tornar a oferir aquesta gran imatge de les últimes jornades en què probablement doncs, l'esforç i el treball no s'havia vist recompensat en forma de victòries. Una cosa que arribava aquest cap de setmana, aquest dissabte, amb el resultat de 3-2 i, sobretot, mostrant una gran efectivitat a la bola aturada que va acabar decantant el partit per l'equip de Toni Aranda. S'ha patit molt i, finalment, ha arribat aquesta recompensa, la primera victòria del Patí Vilafranca, que arriba una mica tard, però almenys ajuda a maquillar aquesta classificació de l'Hockey Lliga on es troba el Patí com a últim classificat. Després del triomf de dissabte, un dels protagonistes era el porter Xus Fernández, que també va fer una gran aportació sota pals per mantenir aquest resultat i per mantenir el Vilafranca amb vida i amb opcions de victòria. Una victòria que va acabar arribant.
Arriba molt tard, però la veritat és que ja feia moltes jornades que veníem mereixent, no? I és molt difícil portar la situació en la que estàvem, però al final ha arribat i el primer dia que matemàticament ens ho jugàvem tot, doncs hem demostrat que volem estar aquí, encara no s'ha acabat. Teníem molt clar el que havíem de fer, que havíem de seguir per aquesta línia. Sí que els partits no es donaven, com tu dius, perdíem per la mínima, però s'escapàvem per detalls i sabíem que aquests detalls s'havien de minimitzar. Penso que avui els hem minimitzat en gran part. El partit Igualada se'ns va escapar d'una manera estrepitosa, però ara ja no hi podem fer res i fins l'últim dia lluitarem.
Doncs el mateix Xus Fernández també destacava un dels resultats que més mal va fer a aquest equip al Vilafranca al llarg de la temporada, aquesta derrota a la pista de l'Igualada per 7-5, en un partit en què el Vilafranca arribava a guanyar per 1-5 i al final va acabar perdent. Han estat molts els partits en els quals l'equip s'ha quedat a prop de la victòria, per exemple, també a la primera volta a la pista d'Alcaldes o, sense anar més lluny, també fa qüestió d'un mes a la poliesportiva davant tot un Reus Deportiu, on el Vilafranca va tenir opcions serioses de, com a mínim, sumar un empat. No era així i, finalment, doncs, la primera victòria que no serveix de massa en aquest objectiu per la permanència, però sí, sobretot, per reconfortar l'equip de cara a les quatre últimes jornades en què, inevitablement, el destí de l'equip serà tornar a l'Hockey Lliga Plata. Després d'aquest triomf davant d'aquest equip de l'Arenys, doncs el Vilafranca visitarà la pista d'un altre equip de la zona baixa, el Sant Cugat. Això serà dissabte a 9:15 del vespre. Un Sant Cugat que arriba com a penúltim classificat amb 13 punts i que també juga molt en aquestes últimes 4 jornades de la temporada.
Quantíssimes ganes teníem de donar aquesta notícia, aquesta primera victòria del Vilafranca en aquesta Parlem Hockey Lliga. I seguim amb victòries, i és que el Noia es va imposar dissabte a l'Igualada per 3-4 i trenca així la ratxa negativa en què s'hi havia instal·lat. Els de la capital del Cava es van avançar ja al minut 2 gràcies a l'encert de Toni Salvador. 5 minuts més tard era el capità Aleix Esteller el que posava el segon al Lluminós, però Marc Carol per l'Igualada i Xavi Costa pel Noia enviarien el partit al descans amb l'1-3 al marcador. A la represa, els arlequinats aconseguien el 2-3 des del punt de penal. Adrià Ballart faria pujar el quart del Noia al marcador. I finalment, a l'últim segon i amb 5 jugadors de pista, l'Igualada anotaria el tercer i definitiu gol que deixaria el marcador, per tant, en el definitiu 3-4 final. Al final del partit, el company Jaume Boquera parlava amb l'autor del primer gol del Noia, Toni Salvador.
Estem amb Toni Salvador després d'aquest partit, un partit, podríem dir, que el criteri arbitral ha sigut una mica el principal artífex del partit, el principal mal conductor del partit.
Sí, bueno, comencem la segona part amb un 1-3 a favor i aquestes decisions arbitrals al final hem tingut la sort que han fallat, però els donen l'oportunitat de tornar-se a ficar dintre del partit. Per això nosaltres no hem baixat els braços i hem sabut seguir, i això ha sigut la clau per la victòria d'avui.
Entrem una mica el que és el partit, la baixa de Jordi Bargalló d'entrada, ells també Roger Bars, dues peces, una per banda, fonamentals, però jo crec que s'ha fet un partit molt seriós, no?
Sí, tant. Sabíem que teníem baixes importants, igual que ells, però bueno, al final sabíem que no teníem excusa i ens tocava guanyar un partit després de molts partits de mala sort i sense sumar punts. I bueno, i al final amb aquesta baixa hem hagut de tirar endavant i sense excuses, i ja sabíem que havíem de treure els 3 punts, sí, com sigui.
Evidentment, el joc del Noia torna a ser el que estàvem acostumats abans d'aquell partit potser no tan brillant que es va viure sobretot a la pista del Tricino.
Sí, nosaltres portàvem ja uns partits des de feia temps no molt bons, però jo crec que ja el partit contra el Carafé ja es va començar a veure el Noia que érem abans, l'únic que al final, doncs, per mala sort, doncs, es va acabar decantant pel Carafé, però jo crec que ja aquell partit ja es va començar a veure que tornàvem a ser nosaltres, tornàvem a jugar com sabíem, i hem sabut seguir aquesta dinàmica aquesta setmana contra l'Igualada i hem tingut la sort que ens hem portat els 3 punts.
3 punts molt importants a la taula classificatòria, perquè semblava que Calafell havia agafat molt de marge a la taula.
Sí, bueno, la setmana passada vam tenir l'oportunitat nosaltres de tornar-nos a ficar amb la lluita per la segona i tercera plaça. Per mala sort, doncs, no va poder ser així i teníem un avantatge bastant considerable del Calafell. Però bueno, al final nosaltres ara l'únic que podem fer seria més jugar els nostres partits, sumar 3-3, i al final ara el que passi al Calafell ja no depèn de nosaltres, i nosaltres depenem de nosaltres, i sabem que si guanyem, ja que la feina té partits complicats, doncs ens podem apropar com a mínim.
Moltes gràcies, Toni, fins la propera.
A vosaltres.
Paraules del jugador Toni Salvador, i també parlàvem amb el president del Noia, Ferran Andreu.
Estem amb Ferran Andreu, president d'aquest Noia, un Noia que torna a canviar una mica la dinàmica, o si més no, el rumb del Noia que teníem acostumat.
Sí, home, jo crec que hi ha, a l'excepció, diguéssim, del partit potser a Itàlia, que a Tricino, que no se'ns va reconèixer massa, la dinàmica del grup no era gens dolenta, el que passa que el calendari és molt exigent. Avui sí que se'ns ha posat una mica del partit de cara, hem estat més nosaltres, i tot i que hi ha hagut alguns elements externs que semblaven que podien perjudicar una mica el partit, hem sabut estar a la pista i hem tret un bon resultat en una pista que no deixa de ser complicada.
Sembla ser que la classificació potser es havia marxat una mica de lo que podia ser les places òptimes per de cara al play-off, però avui s'ha aconseguit un bon resultat aquí.
Sí, nosaltres seguim lluitant pels nostres objectius. El fet de tenir aquesta, el que anomenem el turmalet, i treure resultats positius també, excepte, doncs, amb el Barça i l'altre dia, doncs, a casa amb el Calafell, que sempre pot passar el que pot anar d'un costat o de l'altre, no havien sigut malament els resultats. El que passa és que ara s'acabàvem, doncs, potser 3 punts a casa, doncs, el dia del Voltregà, els 2 punts d'Arenys, que potser no li compten, i aquests són 5 punts que ens haguessin catapultat una mica millor a la classificació. Estem allà, la lluita és molt renyida i, per tant, doncs, a intentar perseguir els nostres objectius fins al final.
Jordi Bargalló de baixa, en té per gaire?
Doncs no ho sabem. Estem aquí examinant, amb diferents, consultant diferents traumatòlegs, metges que ens vagin donar la seva opinió. Esperem que no, perquè és una peça, doncs, ningú sabeix clar, perquè és una peça important i ja, quan abans el puguem tenir a la pista, no només l'equip el gaudirà, sinó que també doncs, el públic també el gaudirà d'un jugador com el Jordi Bargalló.
Moltes gràcies, Ferran, i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Paraules del president del club, Ferran Andreu, i dosi de moral amb aquesta victòria del Noia, molt, victòria molt necessària pels de Pere Barías, que dijous tenen cita europea. Serà partit de les 9 del vespre a Porto. I completarem els resultats penedesencs en aquesta 22a jornada de la Parlem Hockey Lliga amb la derrota del Calafell per 0-3 davant el Liceo. Lourdes Meronyo, Domenys Ràdio, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs efectivament el Calafell va ensopegar en la pugna per la segona plaça, veient-se àmpliament superat per un Liceu molt més pragmàtic. Els pupils de Ferran López van perdonar amb errors en totes dues àrees que van acabar decantant la balança del costat visitant. La trobada va arrencar amb respecte a màxim entre tots dos equips. A partir del minut 15 del primer temps, el Calafell va ser més precís en atac i el seu domini ofensiu es va materialitzar en dues ocasions infructuoses. Martí Casas i Arnau Xaus no aconseguien superar Martí Serra. Quan més còmode es trobava el Calafell sobre la pista, va arribar l'inesperat gol del Liceu. Sergio Miras va perdre la possessió en camp propi, regalant-li la bola a un Àlex Rodríguez que mitjançant un potent tret avançava el Liceu. El gol de Rodríguez va alimentar les aspiracions del Liceu, que va posar una marxa més en el tram final del primer temps i fins i tot va poder ampliar distàncies. Després del descans, el Calafell va ser més concís en atac i va avisar pocs segons després de la represa amb un tret al travesser de Martí Casas. El Calafell estava dominant quan Xaucali va veure la cartolina blava. No obstant això, Arnau Xaus va cometre un error flagrant en la falta directa. La bola se li va escapar en el regateig, no arribant a poder completar un tret i malgastant així una oportunitat d'or per empatar. El Calafell va aprofitar la superioritat numèrica per a generar perill i Humberto va aconseguir provocar un penal, però Sergio Miras va enviar la bola al pal esquerre de la porteria del Liceu. De nou, quan més a prop de l'empat estava el Calafell, va arribar el cop definitiu del Liceu. Di Benedetto va caçar una bola dividida en l'àrea de Calafell per anotar el segon gol del Liceu i decidir la trobada. Jan Escala va veure la targeta blava i Àlex Rodríguez va errar la falta directa, però amb superioritat numèrica el Liceu va sentenciar la trobada amb el 0-3 definitiu, obra d'Àlex Rodríguez. Culminava així la derrota del Calafell en un partit en el qual els errors van condemnar el conjunt de Ferran López. Amb aquesta ensopegada, el Calafell perd la segona plaça de l'Hockey Lliga. El pròxim partit serà diumenge vinent a les 8 de la tarda, quan visitarà la pista del Barça.
I abans d'obrir plana futbolística, tancarem l'hoquei penedesenc repassant la victòria del Vendrell en l'Hockey Lliga Plata Nord. Oi, Lourdes?
Doncs efectivament, Eli, el Vendrell ha tornat a guanyar en aquesta ocasió en l'encontre contra el Mataró, en el que el partit ha estat molt igualat i ha hagut pluja de gols. Començava la primera part i al minut 21:45 Guillem Carbonell marcava el 0-1, però no havia passat ni un minut que Ricard Pintado empatava. Tres minuts més tard, Lluís Ferrer marcaria el 2-1. Marc Ullé al minut 12:03 encetaria el 2-2, una de cal i una de sorra, perquè Ricard Pintado tornaria a intentar posar distància marcant el 3-2. Quan faltaven 5 minuts per acabar la primera part, Jordi Pérez de penal empatava de nou el partit, però pocs segons abans de concloure, Marc Canyelles marcava el 4-3. A 15 minuts del final del maig, Xavier Burguillos marcaria dos gols que posava al capdavant el Mataró, però el Vendrell no es va acovardar i Eloi Alvesa i Iker Casado operarien la màgia per acabar guanyant el partit. Amb aquest resultat, el Vendrell es troba novè a la taula classificatòria, amb 19 punts. El pròxim partit serà dissabte vinent, a les 5 de la tarda, quan el Vendrell visitarà la pista del CP Congrés, la Sagrera es mou.
Moltíssimes gràcies, Lourdes. I ara sí, obrim plana futbolística, tornant a Ràdio Vilafranca. Eric, explica'ns.
Doncs si parlàvem d'alegria i d'eufòria a la poliesportiva després del triomf del Patí Vilafranca, d'aquesta primera victòria en el futbol, tot el contrari. Després de la victòria de la setmana passada davant el Peralada, l'equip ha fet una passa enrere després de perdre el camp del Cué, el camp de la Rapitenca per 2-1, en un partit molt equilibrat durant la primera meitat en què fins i tot el Vilafranca va tenir oportunitats clares d'avançar-se en el marcador, però amb el 0-0 que va arribar fins entrat al últim quart d'hora de partit, quan la Rapitenca es va avançar en el marcador. A partir d'aquest moment, doncs, el Vilafranca, amb el temps en contra, aconseguiria fins i tot l'empat. Empatar a un i, com a mínim, salvar un punt en la visita al cué de la categoria. Però encara es posarien pitjor les coses, ja que l'equip de la Rapitenca aconseguiria novament avançar-se al marcador i quedar-se els 3 punts davant un Vilafranca que d'aquesta manera doncs veu com fins i tot el Badalona l'avança a la classificació i ara es troba un punt per sobre de les posicions de descens directe, i tenint en compte que actualment des de la segona federació baixarien 3 equips directament a la tercera divisió nacional, el Vilafranca baixaria de categoria. Per tant, 5 jornades les que queden per davant, en les quals l'equip de Lluís Milà haurà de tornar a reaccionar i no permetre's més errades com aquesta al camp de la Rapitenca, que d'aquesta manera també abandona l'última posició de la categoria. El proper cap de setmana l'equip es veurà les cares davant el Sants, nou partit contra rival directe. El Sants es troba només una posició per sota del Vilafranca i a un punt dels penedesencs. Al final del partit al camp de la Rapitenca, a la Devesa, escoltàvem l'entrenador del Vilafranca, Lluís Milà, que analitzava la derrota.
Jo parlava de que vam competir. No, dic que no hem competit avui, hem fet una primera part jugant de visitant i amb el que es jugava la Unió Esportiva Rapitenca bona. Hem tingut les nostres opcions, no les hem concretat. I hem iniciat una segona part on la Rapitenca se l'ha jugat, ha profunditzat molt bé per banda, amb Omar, una ràfaga, que ens ha enfonsat una mica, i en aquells moments tu tens que tenir personalitat i responsabilitat per no tirar-te enrere i guanyar metres endavant, perquè és l'única manera. I aquest equip, el Vilafranca, amb els jugadors que tenim, hem d'anar a buscar tenir una mica més de possessió per tirar el contrari endarrere. No hem tingut la calma necessària amb la pilota, sabíem que el Rapitenca basculava molt bé als costats, l'altre costat estava lliure i al final, amb l'1-0 hem anat amunt, hem tingut aquella tranquil·litat, hem pogut empatar, hem pogut decidir a l'1-2, ells han fet una altra jugada esporàdica de no apretar un centro lateral i la defensa endarrere, i a dins les àrees, doncs, aquesta segona part l'han dominat més la Rapitenca i han fet 2 gols. Nosaltres hem tingut una ocasió que ara porta, bueno, 1-1 de Nil, que pot fer el 2-2 tranquil·lament i tira pas endarrere i la treu en defensa. Però bueno, és futbol, després d'una derrota intentar-se aixecar, hem de treballar, això és llarg, tant per la Rapitenca com per nosaltres, i hem d'anar a buscar les posicions de salvació i res, un altre final a casa contra el Sants la setmana que ve.
A més, el cap de setmana deixava la victòria del Badalona per 4-1 davant la Muntanyesa, resultat sorprenent. Per tant, doncs, el Vilafranca perd aquesta 5a posició per la cua i es complica encara més les seves opcions de permanència. Repassem la resta de marcadors de la jornada. Castelldefels 1, Hospitalet 2, Pobla de Mafumet 5, Tona 2, Sant Andreu 1, Vilassar 1, Sant Cristóbal 2, Europa 1, Sants 0, Girona B 3, Peralada 2, Grama 2 i aquest resultat de Badalona 4, Muntanyesa 1. Parlàvem de l'empat del Sant Andreu davant el Vilassar, també un resultat que probablement no entrava en els guions, i la derrota de l'Europa. Aquests dos marcadors han fet que el nou líder del grup 5 de tercera sigui el Sant Andreu. Semblava impensable veure l'Europa fora d'aquesta primera posició, quan en molts moments de la temporada arribava a liderar amb més de 10 punts d'avantatge respecte al segon classificat. Doncs finalment el Sant Andreu ho ha aconseguit i és el nou líder amb 52 punts, això sí, empatat a punts amb l'Europa. En tercer lloc es troba el Sant Cristóbal amb 42, els mateixos que Hospitalet i Peralada, que tanquen les posicions de play-off. En sisè lloc es troba l'equip de la Muntanyesa amb 39, setè la Pobla de Mafumet amb 38, 37 pel Girona B, 34 pel Castelldefels, 31 punts pel Tona i 30 per la Grama. En 12è lloc el Badalona amb 25 punts, 23 pel Vilafranca i 22 pel Sants, primer equip en posicions de descens directe. penúltim l'equip de la Rapitenca, que surt de l'última posició. Després de guanyar el Vilafranca i el nou QE és l'equip del Vilassar, amb 20 punts. Diumenge, a 1:15 del migdia, Vilafranca-Sants, duel crucial per la permanència. I en els últims minutets d'aquesta secció esportiva, doncs repassarem ràpidament els primers partits de l'inici dels play-offs de permanència i descens tant per l'Atlètic Vilafranca i pel Moja a la segona catalana. L'Atlètic Vilafranca s'estrena aquest proper dissabte a les 8 del vespre al camp de l'Sporting Gavà. I per la seva banda, el Moja també debuta aquest cap de setmana en enfrontament com a visitant al camp del Cabrils. I acabem l'espai futbolístic parlant dels marcadors del grup 12 de tercera catalana i també de la quarta. Comencem per la tercera. Badia B, 0, Sitges B, 1, Capellades 3, Les Cabanyes 2, Espirall 0, Olivella 2, Montbui 3, Can Cartró 1, Anoia 3, Montserrat Igualada 1, Vilanova del Camí 4, La Múnia 0, Torrellenc 1, Riu de Bitlles 2, Pobla de Claramunt 1, La Granada 3 i Atlètic Vilanova 1, Ribes 1. El grup 10 de quarta catalana, Riu de Bitlles B, 0, Molanta 2, Olivella B, 6, Torre de Claramunt B, 2, Base Vilanova 1, Gelida 6, Futbol Club Canyelles 4, Puigdalba 1, Sant Pau 3, Canyelles Club de Futbol 3, Avinyonet 0, Sant Cugat 4, Monjos 1, Hortonenc 0 i Martinenca 3, Sant Sadurní 2.
I Eric, com sempre, si et sembla, encarem aquesta recta final amb el bàsquet.
Doncs sí, ho farem a l'esprint amb els marcadors del bàsquet. El grup 2 de la primera catalana, derrota dels Monjos per 86-75. El grup 6 de la segona masculina, derrotes per Gelida i Casal. Els gelidencs perdien per 75-59 a la pista del Sant Cugat Vermell i el Casal per 88-58 a la pista del Sitges. El grup 1 de la segona femenina, el Xampa guanyava amb claredat davant el Vilaseca per 80-50. I en la resta de marcadors, a la tercera catalana, els Monjos B perdien per 64-73 davant el Joventut de Castelldefels. Als campionats territorials de Barcelona, el Casal B li tocava descansar i també en aquests campionats territorials el bàsquet Sant Sadurní guanyava per 58-62 a la pista del Vegas.
Moltes gràcies, Eric, i bona setmana.
Molt bona setmana a tothom.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.